Molt bé, doncs és el moment de començar el col·loqui. Si poden dir el seu nom, com facin ús de la paraula, i també si volen dir-ho, si representen alguna entitat o institució. Endavant, quan vulgui.
Hola, bona tarda, em dic Joaquim Caral, soc de l'Oficina de Turisme de Montblanc i volia comentar sobre les oliveres, això que hi quedeu d'autogestionar el paisatge, perquè des de l'Oficina de Turisme d'Ulldecona, per exemple, s'ha impulsat donar valor al patrimoni fent visites a les oliveres mil·lenàries. La Universitat Politècnica de Madrid va datar una de les oliveres amb 1.700 anys, de l'època de Constantí el Gran, i a tota la zona del Montsià, on hi ha oliveres, hi ha un espoli constant. Ulldecona, la Galera, la Sénia, en canvi a l'altra banda del riu Sénia, no, perquè està regulat. I llavors era una mica seguint amb la línia aquesta de què poden fer, clar, això una ordenança municipal no ho pot fer, si veieu possible que des d'aquí, des de Catalunya, es protegeixin paisatges singulars, perquè clar, ells ho venen com a oliveres mil·lenàries i realment ho són. Són oliveres que produeixen molt poc i que ara s'està donant valor a aquest oli, surt més car que un oli diferent, però vaja, és això que de la Granadella, no? Que val més del que costa, i en canvi a la banda catalana s'estan expoliant les oliveres i van a formar un nou paisatge, que és el de les oliveres de Rotonda. I clar, potser marxaran d'on toca per anar on no toca, però acabaran sent el paisatge de les oliveres mil·lenàries. I a veure si això es pot, veieu que hi ha una possible protecció o ja, com en tantes altres coses, farem tard.
Jo crec que sí, que es pot fer una normativa, és a dir, això des de l'àmbit català la Generalitat podria regular doncs la protecció d'aquests elements, fins i tot es podrien arribar a catalogar a nivell patrimonial i definir-los d'interès patrimonial aquests arbres individualment. Hi ha una normativa d'arbres catalogats que els protegeix. És a dir, que fins i tot en el cas extrem, si es pogués fer un inventari detallat, ja tindríem la legislació que els podria arribar a protegir. El problema és que serien molts i segurament s'hauria de fer alguna legislació més específica. I el tema aquest de la rotonda, sí, tens raó, és a dir, el món urbà té una cosmovisió que tendeix a apropiar-se de coses i una és, per exemple, aquestes icones i penso que en un futur doncs això seguirà passant perquè el món urbà és molt egoista, és a dir, crec que és bastant pobre de recursos paisatgístics i necessita doncs alimentar-se d'aquests elements i com que doncs el camp o el paisatge rural doncs és fràgil i tendeix a patir doncs pel manteniment econòmic, vendre's una olivera que potser val 6.000 euros doncs pot ser la salvació d'una explotació. Per tant, doncs hem de donar valor a través d'això que us deia, no? Aquests ingressos d'aquest oli, d'aquestes visites, del que està fent la Fundació Catalunya la Pedrera de protegir l'Arion, etc, etc. Vull dir, iniciatives d'aquestes que són de molt interès.
Sí.
Bàsicament d'acord. Amb el que ha dit, hi ha el tema de la protecció individual, que és clar, el catàleg d'arbres monumentals no acabaríem, no? I potser seria més interessant la qüestió de protegir paisatges agraris i paisatges culturals, però esclar, això és molt difícil, no? El protegir un paisatge agrari si no hi ha una certa compensació de caràcter econòmic. El cas de les oliveres a la zona de Sant Mateu i del Maestrat al País Valencià, tens raó, diguéssim, hi ha una protecció més alta. No sé si va influir aquella pel·lícula que van fer, diguéssim, fa un temps sobre l'olivera, etc. En el meu cas el que va aconseguir la pel·lícula és que la meva filla recuperés les oliveres del seu avi matern.
Mira, a veure, és que això volia recordar una l'argument que es dona al Museu de la Granadella per justificar el valor que tenen que té el valor que tenen els oliverars per les Garrigues, que és de fet és el mateix argument que jo vaig utilitzar al Museu de Vilafranca per justificar el valor de la vinya pel Penedès. És a dir, el paisatge del Penedès, els penedesencs estan molt orgullosos i hi ha un sector de penedesencs que diuen que la vinya és patrimoni del Penedès perquè, i que s'ha de tenir vinya i que és allò que el Penedès és vinya, no? Perquè és ancestral. I no és ancestral, ni les oliveres són ancestrals a les Garrigues, no? Bueno, sí que són molt antigues, però no és aquest el valor, no és una icona, no és que sigui i que les Garrigues des de que es van conformar geològicament hagin tingut oliveres. El valor és que han permès donar valor a la terra i han permès que hi hagi una producció amb prou valor afegit per consolidar una activitat econòmica que lligui la gent a la terra durant prou segles, i això ha conformat un sistema de vida prou sòlid, igual que la vinya al Penedès. I aquest és el valor de la vinya al Penedès i de l'olivera a les Garrigues. D'acord? O sigui, aquest és el valor d'aquest arbre o d'aquest arbust que per cada un d'aquests territoris, i de manera continuada això ha conformat un paisatge o uns paisatges que han anat evolucionant, i per això és icònicament i memorialment tan important per aquests territoris, no? Per això que deies, doncs, per què ho diu? Perquè aquest element ha estat patrimonialment important en cada un d'aquests moments històrics d'una manera diferent, i ara segurament toca que sigui important al voltant d'una activitat que es diu turisme, perquè la cosa està tan desestructurada que el valor afegit del producte oli li vindrà a través del turisme. I us explico una paradoxa que em va explicar un gran comercialitzador d'olis de Lleida, i és que ell té contactes amb el sud de França i etc. I aleshores el sud de França, la Provença, clar, és una zona molt molt turística, molt turística. I ja en algun lloc tenen, ja em parlava d'un lloc que tenien un molí antic, res a veure amb els grans molins aquí, ets el de Cervià o el mateix de la Granadella, no? Però tenien un molí vell, no? I aleshores, com que és una zona molt turística, se'ls havia acudit doncs tornar a posar el molí en marxa i fer uns quants litres d'oli, un oli horrorós, horrorós, perquè clar, un molí vell fa un oli horrorós, però clar, com que era artesanal, el venien, i el venien a un preu, una cosa, no sé quan em va dir, una bogeria de preu, però clar, com que venien molt, perquè hi havia molt turisme, els faltava vi i els faltaven olives, perquè clar, ja tampoc hi havia gaire olivera, i aleshores li demanava a aquest comerciant d'aquí de Lleida que li enviés olives. I aquest comerciant em deia, bueno, diu, és que, diu, jo li vaig dir, però estàs boig? Diu, si jo compro olives aquí a les Garrigues i te les envio, seran dos dies de viatge, arribaran les olives fetes caldo, faràs un oli encara més dolent del que ja fas allà. Diu, no sé què vendràs. Diu, si vols t'envio l'oli de les Garrigues i el vens allà. És a dir, que a la Provença estan venent un oli molt pitjor que el de les Garrigues a un preu astronòmic simplement perquè tenen turisme. I aquest home em deia, per això t'estic dient, i m'argumentava, que les Garrigues, el seu futur és el turisme. Diu, perquè tal com està aquest territori de despoblat, desestructurat, amb l'agroindústria envaint els pocs terrenys que tenen, etc, etc, el futur és el turisme.
Vostè, que de turisme hi entén, doctor Font, aquest exemple que està posant ara la senyora Iniesta és extrapolable, està passant això en altres àmbits, això mateix que està posant, si ho comparem amb altres activitats, no?
Sí, hi ha moltes destinacions que basen el turisme en els seus valors i en el paisatge agrari i en les produccions agràries. A Andalusia és típic, sobretot a Jaén, a la Serra de Màquina, a totes les ferres d'Úbeda, a Piaca Sorla. L'aleoturisme està molt d'actualitat, però en aquest cas no hi ha una, diríem que no hi ha una falsificació com en el cas de que ens explicava la Provença, que diguéssim, tampoc és que hi hagi moltes oliveres a la Provença, el que sí que hi ha és molt de turisme, no com ha explicat ella. Però aquí sí que el tema de l'aleoturisme està d'actualitat, i ja no parlem de l'enoturisme, sigui a la Rioja o ella en el Vinceu va tenir oportunitat de veure la gran importància de l'enoturisme, que de fet és el gran motor atractor del Penedès. El Penedès està basant tota la seva oferta turística en l'enoturisme.
L'agroturisme, l'enoturisme, és el tipus de turisme que ens interessa a aquest país per preservar el paisatge?
Home, en aquest cas jo penso...
I per valorar el paisatge i el que dona el paisatge?
L'enoturisme crea productes que jo penso que són molt interessants des del punt de vista turístic. És a dir, que inclou, moltes vegades inclou la visita a les vinyes, inclou la degustació a les pròpies vinyes, on han arribat a nivells de sofisticació realment impressionants. És en el cas del Priorat, no? Aquests cellers més acreditats del Priorat, no? Per tant, revaloritza el territori, revaloritza les vinyes, revaloritza el producte, es dona a conèixer, i a la llarga acaba podent consolidar el propi paisatge agrari. I jo penso que en aquest sentit és bastant interessant. En alguns llocs s'ha recuperat, inclús aquí a Catalunya, com el Bages, no? El Bages ha recuperat una bona part del seu paisatge de vinya que havia perdut, en part per la reimplantació de la denominació d'origen i algunes coses. Jo penso que això és interessant pel paisatge.
Més preguntes? Va, segona fila.
El tema del paisatge...
Es pot dir el seu nom?
Perdó, sí.
No.
Em presento, em dic Anton Bundó, soc de les Garrigues, soc un dels promotors de l'oleoturisme, amb altres, a la terra i a les Garrigues. Conec bé l'experiència de la Granadella, del Centre de la Cultura de l'Oli de Catalunya i del Museu. Bé, jo el que, en primer lloc, voldria fer una mena d'afirmació de com un principi. Per mi, només hi ha paisatge si hi ha persona, si hi ha vida humana, diguem. És a dir, pot ser que hi hagi paisatges que no els hagi vist ningú, per tant, per mi no són paisatges, són territoris o demà. I en aquest sentit, doncs, les persones el que han fet, i les societats, doncs, és sempre modificar-lo i adaptar-se ells i adaptar el paisatge amb ells. I per això, això s'ha fet de vegades de manera desastrosa, de vegades no, però penso, doncs, que aquest punt de vista és important. Ara bé, avui dia el que ens preocupa, potser un dels aspectes que preocupa més, és la gestió. Perquè en el paisatge hi ha la societat, els pobles, les viles, les ciutats, hi ha els interessos econòmics de les grans empreses, o petites o mitjanes, o simplement aquell pagès que vol fer una granja, allà on li surt dels nassos. I per tant, la gestió té alguna cosa a dir-hi. Després no cal dir-ho també, esclar, quan ja són forces més poderoses, doncs poden trobar-se a vegades en col·lisió amb els interessos dels habitants del territori. I aquí un aspecte que penso que és important en la gestió moltes vegades, bé, és lògic que hi hagi d'haver una normativa mediambiental, urbanística, etc. No obstant, penso que moltes vegades l'administració s'equivoca molt, perquè quan falla, sobretot quan hi ha interessos, col·lisions entre societat, diguéssim, civil, i interessos d'empresa o de grups o del que sigui, fallen perquè jo penso que fa una aplicació a vegades mecànica i no poques vegades sospitosa de parcialitat.
Té un exemple,
quan jo penso,
té un exemple
de... Bueno, doncs estic pensant en Trec Jussa. Senyor Folk, sap una miqueta... Jo no dic que tinguem raó o que tinguin raó la gent que s'oposa a la instal·lació. Quan dic Trec Jussa vol dir una incineradora de purins per resoldre la contaminació dels nitrats a base del dessecatge de la part humida o líquida que hi ha als purins. Això es pot fer de diverses maneres, però esclar, hi ha un factor de cost i de rendibilitat. I aleshores, mentre va ser subvencionat aquest tipus d'activitat, doncs amb gas sortia a compte. O perdre's les subvencions o reduir-se, doncs ara l'opció que s'ha trobat en aquest cas concret d'aquesta empresa és cremar els CDRs, que no s'han de confondre amb els últims CDRs, sinó els compostos urbans, dels quals la informació que jo tinc, i me n'he preocupat una mica, no és que sigui un savi, però me n'he preocupat, és que són compostos de residus urbans que serveixen de combustible i que allí hi ha una mica de tot i no hi ha garantia del que hi ha i no hi ha, simplement perquè es resol això. Aleshores, clar, aquí penso que...
No, té alguna pregunta?
Sí, és l'administració a vegades simplement resol expedients, atén al·legacions, però en definitiva mediació trobo a faltar-la. I quan dic mediació vol dir mediació, És a dir, posar les dues bandes, perquè clar, normalment a una banda sempre hi ha enginyers, advocats, gabinets, consultories, i a l'altra banda doncs hi ha gent que van a peu, que anem a peu, i que doncs tenim el cap que tenim i els recursos que tenim, diríem, intel·lectuals, no?
Estan d'acord amb aquesta percepció de la persona que acaba d'intervenir, el doctor Font i doctor Puig?
Per mi l'afirmació principal és la que ha dit vostè, de que el paisatge són persones. De fet, està a la mateixa arrel del paisatge, no? El paisatge ve de pagos, en deriva país, paisatge, a la paraula pagès, el paisan de França, és a dir que el paisatge són essencialment persones que són les que viuen el paisatge. I em penso que això també tant val per a l'espai rural o l'espai agrari com per a l'espai urbà, perquè tenim molts centres de ciutats que no hi ha persones, hi ha un parc temàtic i persones que van a treballar allà, i en alguns pobles d'aquests de pessebre o de postal també, no? Per tant, jo coincideixo molt amb la seva afirmació, i en relació amb l'administració penso que sí que fa falta molta interlocució, molt més diàleg. Ara, en el cas del medi agrari és molt difícil, en el cas dels paisatges que en agricultura se'n diuen productivistes, és molt difícil introduir-hi criteris de... Es parla d'agricultura productivista i postproductivista, que seria la que es destina més a temes de, diguéssim, de lleure, de paisatge, de gaudi de l'entorn urbà. Hi ha qui diu que anem cap a un postproductivisme del paisatge agrari, però en fi, jo crec que cal interlocució.
Sí, això que comentaves de la mediació, aquest matí era el Priorat i hi havia una reunió que hi havia el Consell Comarcal, alguns ajuntaments, les DOs, Montsant i Priorat, hi havia el Parc Natural del Montsant, tots en una mateixa taula parlant de la futura, espero que sigui així, nominació per ser patrimoni de la humanitat. Per tant, penso que és molt necessari, però no només hi ha d'haver l'administració com a mediació, sinó que moltes vegades, per exemple, les cooperatives també poden fer de mediadores. Hi ha molts agents intermitjos que poden fer aquest flux de transmissió d'informació i que això, que s'ha de treballar conjuntament. I el Priorat crec que ho estan intentant, ho estan fent bé, i a més estan donant en el vi uns intangibles brutals, vull dir, ampolles que valen 1.500 euros, és allò que deies, no és el preu d'allò, és el preu de tots aquests intangibles, de tot aquest paisatge...
El valor
que té, exacte, sí, sí. I també de vegades alguns paisatges que dic jo de cartró pedra que acaben justificant aquest preu també, d'acord? Perquè hi ha hagut algunes artificialitzacions i bé, no tot és maco, ni molt menys, però sí, 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 ha de ser així.
Sí, ha sortit el terme mediació i referit a l'administració jo també l'he introduït al meu Parlament en un altre àmbit i ara el vull recuperar perquè i portant-lo de nou al meu molí, no? El molí d'aquests laberints de memòria, perquè reitero, no? Jo crec que en aquestes mediacions que són necessàries i no només per part de l'administració, però també, no? O sigui, en el terreny del paisatge, la mediació és necessària en conflictes de resolució de temes, de gestió, però també en conflictes d'interpretació sobre el que està passant. I això té molt a veure en temes de memòria, de lectura del que està passant, no? I té a veure amb temes d'interpretació, com deia. I jo defenso molt, i repeteixo, tiro l'aigua cap al meu molí, no? Però crec molt en l'existència d'aquests espais de mediació on poder que ajudin, que acompanyin a interpretar les situacions. I parlo no només de museus, de centres d'interpretació, són espais que potser haurem de tornar a inventar, perquè quan parlem de museus tenim al cap coses molt concretes i molt estereotipades, i quan parlem de centres d'interpretació també. Potser cal altres espais, no? Però la paraula mediació és clau, no? I torno a parlar de laberints de memòria, perquè aquí la memòria és molt important. Aquest factor temps, quan parlem de paisatges, hi ha tres elements que hem de reunir: punt de vista i perspectiva, espais que estan en transformació constantment, i temps. El temps és clau. I sembla que ens n'oblidem, que és temps. El temps està incorporat contínuament, no? I si perdem de vista aquest factor de temps que està sempre jugant en el paisatge, ens despistem, no? I actualment, que tot va tan de pressa i que sembla que tot va néixer ahir, quan intentem resoldre un conflicte, si no tenim de vista, si no tenim present aquest factor del temps, ens desorientem. I per això sempre estem perduts, no? Per això aquests nous espais als museus, també, evidentment, però si són els museus, que hagin de ser llocs on ens ajudin a incorporar el temps en el nostre raonament, no? I en la nostra presa de decisions, no? Per això parlo d'una mediació en termes molt amples, no? Mediadors que ens ajudin a incorporar tots aquests components, no?
Molt bé, jo no sé si hi ha alguna pregunta més. Sí, n'hi ha dues. Endavant.
Bona tarda, soc Josep Maria Vidal, regidor aquí a l'Espluga Francolí i exconseller de Paisatge del Consell Comarcal d'aquí la Conca Barberà. Una reflexió que m'agradaria portar i veure com es veu des de la taula és si el desenvolupament del que és el que entenem paisatge s'ha d'acabar convertint en una museïtzació de l'entorn, no? Perquè a vegades, no, lo fàcil és anar fent centres d'interpretació, anar a preservar allò antic, no? Que pel fet de ser antic sembla que ja tingui un valor. O sigui, m'agradaria posar sobre la taula això, no? Perquè a nivell també de patrimoni també jo crec que es va tendint a això, no? Es va buscant a una data concreta on sembla que els pobles han de retrocedir, on sembla que els paisatges han de retrocedir, i en canvi el debat del temps, a dir, ara mateix, avui dia, com hem de funcionar com a societat i quina derivada té això amb el paisatge, no hi és aquest debat. O sigui, hi ha un debat només d'estètica hi ha un debat d'autocomplaença i d'anar a buscar, diguem, l'antigualla de l'avi o de l'àvia per anar a guarnits, diguem, a la festa, no? És com de dir, no em crec que el paisatge és el resultat de com decideixo viure i necessito posar-me aquestes antigualles, no? Les arracades de la iaia per anar guapo a sortir a ballar, no? És com sí que ho trobo a faltar, ara parlant amb aquest l'aspecte del temps, no? Això és molt important. Jo no sé fins a quin punt el paisatge ha d'anar les polítiques, perquè veig que les polítiques de paisatge a nivell sobretot municipal van encaminades cap aquí a congelar imatges, a congelar postals i a no viure el paisatge. Jo crec que el que ens ha de donar el paisatge és el paisatge viscut, perquè té molt més valor unes vinyes, diguem, viscudes amb activitat i que té un relat de fons, que no pas unes vinyes estàtiques que tenen un interès perquè allí doncs, va venir una vegada, no sé, va haver-hi un context històric concret, no? Només volia posar aquest tema sobre la taula.
Molt bé, els demanaré brevetat a la resposta si és que volen intervenir tots per ajustar-nos al temps que han assignat. Senyora Iniesta.
Totalment d'acord. A veure, jo quan parlo de patrimoni, parlo d'aquesta mena de patrimoni. A veure, jo per això ja no parlo de museus, no? I a veure, d'això he deixat de treballar en museus per això. I completament d'acord. O sigui, ja... No podem treballar des d'aquesta perspectiva del conservacionisme, Les coses no es poden treballar d'aquesta manera estàtica, és el moviment el que ens interessa. Per això parlo del factor, però una altra cosa és tenir en compte el factor temps, de la llarga durada i d'on venen les coses, no? I de quin és el factor de l'evolució, quan es prenen les decisions.
Els paisatges, parlem de paraules de paisatges agraris, d'acord, inclús aquí es pot citar una altra vegada, i perdoneu el Josep Pla perquè parla molt de paisatge i deia que a ell només li agradaven els paisatges productius, els paisatges ufanosos, aquells on els pagesos s'hi guanyaven la vida, no? Jo crec que aquí, d'alguna manera, quan parlem de paisatge agrari, hem introduït bastant també els paisatges productius, és a dir, des de la vinya del Penedès fins al cas del Priorat o la mateixa Conca, no? Que en bona part també, diguéssim, té unes vinyes encara actives i productives, no? Per tant, paisatges productius. De tota manera, hi ha aquesta gran debat de si el món agrari ha de ser productiu o postproductiu, etc. Però, en fi, això seria una altra qüestió.
Molt bé. Senyor Puig, no? Senyora Bru. Sí. I en principi, si no hi ha cap més qüestió, seria l'última, abans de canviar de taula, per fer la cloenda d'aquest cicle de sessió.
Com sí, Josep Bru, geògrafa. És molt en la intervenció, en el sentit de l'última intervenció des del públic.
Del regidor.
El regidor, exacte, tinc tan mala memòria que se m'oblida. No. Bé, només volia comentar dues coses que tenen a veure amb el paisatge com a patrimoni i el paisatge com a projecte. El paisatge com a patrimoni, jo crec que tu deies molt bé que realment el concepte de paisatge, jo diria que s'està d'alguna manera incorporant el concepte de patrimoni. El concepte de patrimoni, i es parla de patrimoni paisatgístic, també a la llei de paisatge. Això és bo, això és molt bo, no tant per fer el paisatge quelcom congelat de caràcter més o menys paisatgístic, sinó políticament, perquè la gent ho sent com a cosa seva, com a patrimoni col·lectiu, i això és molt interessant, i això és molt important, perquè tothom se sent apel·lat, cridat, a ja no tant la defensa, sinó la valorització i, d'alguna manera, el participar de la definició d'un projecte de paisatge. I crec que l'important és aquesta idea de projecte de paisatge, no? Projecte de projectes, o projecte de projectes, diguem-ne com vulguem, no? És a dir, hem de mirar endavant, la idea de patrimonialitzar va per mirar endavant, els valors no són valors d'un paisatge i qui és intocable congelat en el temps, són valors de futur prospectius, i en aquest sentit ja acabo, hem de lligar, i això és una cosa que no fem, el futur del paisatge, el projecte del paisatge amb la sostenibilitat, o sigui el paisatge, el projecte del paisatge serà sostenible o no serà sostenible ecològicament, ambientalment i socialment, hem de començar a pensar les dues coses juntes, la sostenibilitat del territori i el projecte de paisatge juntament amb aquesta sostenibilitat, no? I això a diverses escales. El canvi climàtic és la més grossa, diguéssim, no? I la més petita és la intervenció de la gent més puntual, no? Bé, senzillament això.
Alguna cosa en relació al que ha dit la senyora Bru? Correcte. Doncs senyor Font, senyor Puig, senyora Iniesta, moltes gràcies per les seves aportacions. Ara els convidem a tornar al seu lloc perquè seran tres persones més que pujaran aquí, que ara els presentaré per cloure aquesta sessió. Moltes gràcies. Estem, com els deia, la cloenda de la sessió d'avui i del cicle, i ara recollirem algunes reflexions del que aquí ha sortit, i per això ens acompanyen per fer-ho els senyors Àngel Castiñeira, director de la càtedra Lideratges i Governança Democràtica de SADE. Senyor Castiñeira, si és tan amable. El senyor Ramon Folch, sociòleg i coautor, en Josep Abru, que ens agradaria tots dos també que pugessin aquí, si us plau, sí, els dos, del llibre que ha inspirat aquest cicle, com dèiem al començament, Ambient, Territori i Paisatge, Valors i Valoracions. I finalment el senyor Joaquim Coello, que és el president de la Fundació Carulla, que ens agradaria també que ens acompanyés per cloure al final aquesta sessió i el cicle. Poden pujar, sí. Aquella cadira, si la tirem una miqueta més cap allà, això. No, i tenim suficients cadires, eh? No, ara sobre una cadira, perquè jo tenia la cadira de reserva aquí. Vull dir, perquè hi ha un excedent de cadires, ara. Però és igual. És igual. Però cabem tots a la taula, senyor Coello? Molt bé, té la paraula doncs en primer lloc el senyor Castiñeira, quan vostè vulgui.
Molt bé, molt bona nit, gràcies per acompanyar-nos i gràcies també al Museu de la Vida Rural per acollir-nos. Mireu, jo sóc el director de l'Observatori de Valors, que és una iniciativa tant de la Fundació Carulla com de, en aquest cas, la càtedra de lideratges de SADE, per tirar endavant precisament aquest projecte. I el més complicat d'aquest projecte no és fer un llibre sobre valors, encara que sigui un llibre boníssim o tan bo com el que han fet la Josepa Bru i en Ramon Folch, sinó bàsicament encertar en dir quin és el tema que volem posar a l'agenda sobre el qual la gent hauria de pensar. Aquest és el tema o l'aspecte més important. Ho diré d'una altra manera, ja vinculat al contingut del llibre. L'objectiu que nosaltres teníem quan vam proposar als autors fer-lo és el que pràcticament avui tanquem en aquest cicle, com s'ha dit, virtuós, que ens ha portat no només a la possibilitat de la lectura del llibre, sinó també a comentar algunes de les seves dimensions. I és que hi ha una part que, per exemple, fa molt bé el Museu de la Vida Rural, ja s'ha dit, que és promoure la memòria dels llocs i els llocs de memòria. Promoure'l per dir, perquè d'alguna manera ens hem d'estimar aquells paisatges, aquells territoris que d'alguna manera ens han vinculat històricament. Però l'objectiu nostre no és tant fer aquest, perquè ja no faríem la funció del Museu de la Vida Rural, no tant donar-li importància a la memòria de l'espai, sinó a pensar l'espai. I si volen, com hem fet avui, a valoritzar o revaloritzar aquest espai, que després podem anomenar paisatge o territori. I jo crec, ha sortit per part de la senyora Iniesta, crec que hi ha un binomi de la física, que seria el de l'espai-temps de Newton, o de les formes de pensament, de la raó pura, en el cas de Kant, que és com combinem espai i temps. I vinc del camp de la filosofia i puc tenir un cert deix sobre la part reflexiva, però enguany, mirant nous llibres que sortien a les llibreries, llibres internacionals, m'he trobat amb una llista, simplement els hi faig la lectura molt ràpida, on veuran que en aquesta binomi espai-temps guanya per golejada no l'espai, sinó el temps. Dir-ho aquí a la taula amb dos experts en l'espai podria semblar per part meva poc amable, però no és aquesta la qüestió. Judy Wagman, Esclavos del Tiempo, Vides acelerades en l'era del capitalisme digital. Rüdiger Safransky, Tiempo, La dimensión temporal y el arte de vivir. Luciano Concheiro, Contra el tiempo, Filosofía práctica del instante. Graciela Esperanza, Cronografías, Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo. Byung-Chul Han, El aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Simon Garfield, Cronometrados, cómo el mundo se obsesionó con el tiempo. Josep Maria Esquirol, El respirar dels dies, una reflexió sobre l'experiència del temps. Tot això no és de fa 10, 20, 30 anys, és d'ara, és a dir, és recent, és del darrer any. Què vol dir? Que a mi em fa l'efecte que posar en l'agenda de la col·lecció de llibres, si miren la contraportada podran veure quins temes hem volgut posar a l'agenda, vol dir que ens semblava que estem obligats avui a repensar i revaloritzar l'espai, perquè com amb les patologies contemporànies de la vivència del temps, recordin els títols que acabo de llegir, necessitem resituar-nos davant un món com més va més estrany i excessiu, on sentim sovint la pèrdua traumàtica del sentit del lloc. Jo crec que necessitem repensar l'espai perquè som éssers situats en el món, però en constant redefinició d'aquesta situació. Aquesta és la gràcia del debat que hem tingut avui. Poso un exemple que aparentment ens allunya del territori i el paisatge, però ens fa repensar de nou el tema de l'espai. En el passat, en un passat no molt llunyà, pensàvem localment i actuàvem localment. Després, a començaments dels anys 70, va arribar la consigna: pensa globalment i actua localment. És a dir, pensa connectat amb un llogarret global que és el món, no? Era una manera de connectar el sentiment d'espai comú, la Terra, amb la necessitat d'actuacions concretes i petites lligades al propi territori. I ara, més endavant encara, amb l'emergència de la nova globalització i amb els famosos llibres, per exemple, del sociòleg Manuel Castells, sobre la globalització, es va fer evident encara una tercera versió, que vindria a dir, si actues, si estem actuant ja globalment, també necessitem pensar localment. Per què? Perquè l'àncora de la navegació global és l'arrelament local. Si no volem perdre el rumb, si no volem ser uns argonautes de la globalització sense rumb, ens cal transitar per un espai combinant alhora arrels i ales. Aquesta combinació d'arrels i ales és en la que estaríem, d'alguna manera, ara redefinint precisament la nostra relació amb l'espai. Acabo amb una consideració que feia un amic comú, que és en Joan Noguer, que deia, i penso que té sentit per la raó que avui ens convoca, deia que el catalanisme contemporani no ha sabut incorporar al seu discurs nacional l'element territorial, ambiental i paisatgístic. No ha estat capaç d'entendre que al costat de la llengua o de la història, el territori en general i el paisatge en particular són també una peça clau de la nostra identitat nacional, la d'avui i la de demà, la que sigui demà. No tan sols des del punt de vista racional o productiu, que s'ha dit, sinó també sensorial, emocional, estètic, fins i tot jo diria espiritual. Hi ha una sèrie a la televisió espanyola que es diu El Ministeri del Tiempo. Doncs segurament ens faltaria un ministeri de l'espai, un ministeri per repensar i revaloritzar el paisatge, el territori. I jo crec que avui, jo celebro molt aquesta trobada perquè tanquem gairebé un cicle de 2 anys on vam tenir la idea de dir hem de posar en l'agenda del debat sobre els valors el tema de repensar i revaloritzar el paisatge i el territori. Vam tenir un encert immensíssim de trobar a 2 persones que jo penso que han fet un llibre fantàstic, i el mateix llibre ha motivat primer aquest cicle i aquestes reflexions que jo penso que avui tanquem. Per tant, per part meva, només puc dir que agrair als 2 autors que van acceptar aquest joc i felicitar-nos mútuament, perquè jo penso que, com a mínim, l'objectiu que ens vam plantejar davant del patronat de la Fundació Carulla, que era donar-li importància al vincle entre paisatge, territori i valors, penso que s'ha aconseguit amb escreix.
Moltes gràcies, senyor Castanyeira, per aquestes paraules. Si el llibre Ambient, Territori i Paisatge, Valor i Valoracions ha estat un llibre a quatre mans, ara hi haurà un micròfon per dues veus, que són les dels dos autors. O, no, miri, dos micròfons per dues veus, que encara no és millor.
Bé, començaré jo. Perdoneu. I així em parlo amb la darrera intervenció que també era meva. La veritat és que no m'he pogut estar abans de parlar. Bé, una mica seguiré en aquesta línia de poder, no? El llibre era tot un repte, no parlaré del llibre perquè no ve el cas. Parlarem del que ens ocupa avui una mica, no? I jo crec que el subtítol del llibre, no? El paisatge, valors i valoracions, és una mica els dos eixos que són un repte quan ens enfrontem tant a l'anàlisi com a la proposta i la gestió del paisatge, no? És a dir, parlant de valors, hem d'entendre, hem de saber com valorem el paisatge i què és el que la gent, i la gent és molt ampli, no? Vinculat a les seves diferents expectatives, a les seves diferents actuacions, què és el que sent respecte del paisatge, què és el que vol, què és el que pretén, què és el que valora, etc. Però això serien els valors, no? És difícil d'analitzar-los. I d'altra banda estarien les valoracions, és a dir, que és aquesta mirada perspectiva en la que acabava jo ara, no? És a dir, com valorem el paisatge i per a què? Per a què? És un valor per fer què? I és en aquest terreny, jo penso, que es dibuixa el futur. El futur que, a més a més, és un projecte col·lectiu, un projecte d'un poble. I en aquest moment, precisament, en aquests moments del nostre país, necessitem projectes, i necessitem projectes engrescadors. I entenc que el territori i el paisatge és dels més engrescadors. És a dir, què volem, com valorem allò que volem obtenir en el marc d'aquest quadre que jo dibuixava, la sostenibilitat, un futur sostenible, tant des del punt de vista ambiental, com des del punt de vista social, com des del punt de vista ecològic, evidentment, perquè ens hi va la vida, ens hi va la vida. Per tant, hem treballat en aquests dos eixos, el resultat està aquí i vosaltres el podeu valorar. En qualsevol cas, si hem posat tota la nostra bon saber, tota l'experiència d'uns quants anyets que sumem entre l'un i l'altre, i tota la il·lusió. I moltes gràcies.
Jo tenint per sumar el capítol dels agraïments, és de bona criança fer-ho i pertoca de fer-ho per moltes raons, pertoca de fer-ho envers ESADE i envers la Fundació Carulla, perquè en el seu moment van tenir la mobilitat de fer-nos la confiança d'encarregar-nos aquest llibre. Pertoca de fer-ho específicament a la Fundació Carulla i al Museu de Vida Rural, que al capdavall és una emanació de la Fundació, per haver volgut acollir aquest acte final del cicle. I pertoca de fer també un agraïment a tots vostès per haver tingut la mobilitat d'assistir a aquest acte. Jo tinc un agraïment suplementari, petit, personal. Pertoca d'agrair-ho a la meva condició de montblanquí. No sé si dir-ho a l'Espluga és una cosa gaire prudent, però bé que no en soc de naixença, sí que en soc de família, i ara més en soc d'honorari, perquè em va fer fill d'honor de Montblanc fa un parell d'anys. No? Naturalment assumeixo la immensa major part, podríem dir la totalitat, i així no quedaré malament amb ningú, de les coses que s'han anat debatent al llarg del cicle, i específicament avui, i les que específicament encara més s'han dit ara en aquesta tarda. Però tanmateix voldria afegir-ne algunes. Una que té una certa contundència, però me la permetreu. Llegiu el llibre. Sí, perquè veureu, és molt simple, quan dues persones que tenen una trajectòria llarga, el cas de la doctora Bru, doncs són 40 anys de professió, en el cas meu són 50, cosa que és horrorós perquè parlant de temps tot això ens situa a un nivell arqueològic, directament arqueològic, som objecte d'interès directe de la senyora Iniesta, no? Naturalment, però bé, això són 90 anys de professió, sincerament, i quan dediques moltes setmanes, molts mesos a compendiar i a decantar totes les coses a les quals has arribat a concloure aquests anys, doncs surt un producte més bo o més dolent, però que és un inventari no escrit des de la frivolitat, no escrit des de la improvisació. Per tant, si us recomano que llegiu el llibre, no és per promoure'l, que a aquestes alçades no pertoca de fer això, sinó és per dir, si realment el tema us interessa, si realment us interessa, el que us puc garantir és que els temes que han estat abordats avui i molts altres que no han estat abordats avui hi són tractats. Hi ha tota una genealogia del propi concepte. Avui s'ha fet alguna al·lusió de territori i paisatge. L'ambient és una declaració d'intencions, el títol és una declaració d'intencions en aquest sentit. Hi ha una preexistència, que és el medi físic, que parlaven de primigènies i coses d'aquestes. El medi físic preexisteix. Preexisteixen els factors preantròpics, és a dir, preexisteix el clima, preexisteix la flora, preexisteix la fauna, preexisteix la geologia, preexisteix, si més no parcialment, la geomorfologia. Ara, sobre aquest medi físic, que és una preexistència, l'actuació dels humans han creat un ambient. Un ambient que, sobretot en termes productius, s'estructura en un sistema que anomenem territori, l'aspecte del qual és el paisatge. Per tant, he intentat fer una lectura del paisatge sense haver entès prèviament que el paisatge compendia totes aquestes coses i és la imatge en l'espai i en el temps, tant en el temps com en l'espai, és la imatge de tota aquesta colla de paràmetres integrats, transformats i convertits en producció. D'aquí ve, al nostre entendre, el gran valor, el valor epistemològic del concepte de paisatge. En la genealogia que fem en el llibre, no la història, la genealogia, veiem com haver entès això ha estat una consecució relativament moderna. També s'ha dit en algun moment de les intervencions d'avui. És en realitat aquesta genealogia que fem d'aquests conceptes arrenca amb el Renaixement i sobretot amb l'il·lustració, de la il·lustració ençà, en què aquestes idees es configuren i es consoliden. Però això tampoc no ens pot sorprendre, perquè és del Renaixement ençà i especialment de la il·lustració ençà que es configuren la resta de les altres idees amb les quals transitem pel món. I tots nosaltres som bàsicament el producte d'aquesta civilització renaixentista i il·lustrada. Per això ens costa tant d'entendre les mentalitats i les maneres de fer medievals i no parlem encara d'altres temps. O per això també entrem tant en col·lisió amb altres cultures que en el seu procés genealògic se situen en moments que nosaltres potser ja vam transitar fa molts segles i això provoca un xoc civilitzatori important que l'estem veient cada dia veient els conflictes que apareixen als diaris. Bé, això ho explico no només per dir-vos fins a quin punt ha estat un exercici laboriós, plaent i em penso que en alguns aspectes, si més no, productiu el que hem fet amb la preparació d'aquest document, sinó perquè sense la comprensió d'això se'ns fa molt difícil entendre per què tenim tots aquests problemes que han anat sortint avui en dia. Aquesta persona va dir, sí, vostès van estudiar el paisatge però mentrestant tenim el país desendreçat. Bé, és una forma una mica pedestre, però em penso encertada de fer un dictamen. Sense totes aquestes consideracions de marc teòric no anirem enlloc. Recordeu que no hi ha res més pràctic que una bona teoria. Ara bé, un cop tens aquesta cosa tan pràctica que és una bona teoria, això ho has de convertir en una actuació. El nostre problema actual, encara més de no acabar d'entendre què ens passa, és que estem vivint un moment en què s'acaba una determinada forma de relacionar-se els humans amb aquest entorn. Aquest és el problema fonamental. És a dir, l'emergència de la societat industrial al segle XIX, que va donar lloc a aquesta actual societat ja pràcticament postindustrial, ens ha portat a una concepció del món que ha arribat abans que la penséssim. És a dir, estem vivint un món que encara no hem tingut temps de pensar-lo. I és per això que se'ns queda tot en els dits. Quan sentia tots aquests problemes, i com conservarem els paisatges? Si els conservem és perquè ens han pervingut. Si ens han pervingut és perquè han existit. La pregunta és, i per què doncs no poden continuar existint? La resposta a aquesta pregunta és simple, doncs perquè s'ha desacoblat l'algorisme de producció i utilització i el que ens queden són, permeteu-me la metàfora, una sèrie de cadàvers exquisits. Cadàvers exquisits, en algun cas semiputrefactes. I ara la metàfora ja és una mica pestilent. Però és veritat, Una part important del problema que tenim amb aquests paisatges nostres d'ara és que són paisatges abandonats, molt col·lateralment, però ha sortit aquest terme. I això no ho podem perdre de vista, són abandonats. Senzillament han deixat de servir per tot allò que havien servit i no han estat capaços de reconvertir-los. Tenim una crisi paisatgística perquè precisament tenim una crisi de model social i de producció. D'aquí les crides a la sostenibilitat que feia la doctora Bru ara fa un moment. Això no ho hem d'interpretar com un desvarieig acadèmic, és simplement la descripció de la realitat. És a dir, ens fallen els referents del nostre imaginari per entendre el que ens està passant. És aquest moment històric, què voleu que us digui. Ja ha passat en altres moments de la història de la humanitat. No sé si amb tanta intensitat, però en tot cas passa ara. No passava fa 50 o 60 anys. Hi havia altres problemes, però els referents, l'imaginari, funcionava perfectament. Ara no. Ara en aquests moments tenim una crisi seriosa, importantíssima d'imaginari, i no sabem on agafar-nos. Per això és tan important, precisament, i tan difícil en aquestes circumstàncies, el concepte de la projectació paisatgística. És a dir, el que ens falta és projectar aquesta estructura, començaré, ambiental, territorial i per cost paisatgística, que respongui al model de vida de què ens volem dotar. En la nostra conjuntura concreta, específica, local, com a catalans, el problema s'eleva al quadrat, perquè a part de compartir aquesta mateixa inquietud amb tota la resta d'europeus i occidentals, si més no, tenim un moment històric particular nostre, singular, que encara exalta més aquesta problemàtica. Però en tot cas, ens trobem amb l'absència d'un projecte de territori i de paisatge, fonamentalment perquè tampoc no tenim un projecte suficientment estructurat de societat. I per això ens fem preguntes de què hem de fer, què no hem de deixar de fer, ha de ser productiu, ha de ser postproductiu, hem de consolidar les feixes, les hem de deixar caure. En el fons, no sabem on volem anar. I hem aplicat aquell vell principi de, ja que no sabem on volem anar, diu, potser que comencem a passar. I això és el que ens està passant. Hem començat a passar sense saber cap on anem. I ara la gran reflexió, el gran repte en el qual hem de contribuir tots seria precisament determinar on volem anar. És a dir, construir el model bàsic d'imaginari vers el qual volem propendir. I això ens permetrà elaborar un projecte d'espai compartit per dur a terme el nostre projecte de vida col·lectiva, justament. L'administració, no em vull allargar massa, però són idees que m'han anat sorgint mentre us sentia, l'administració té un paper capital aquí. Òbviament, perquè per això és l'administració pública. A vegades són veritats d'aquelles de pota de taula, no? És a dir, és l'administració pública perquè administra la qüestió pública. Llavors, on té la sorpresa de preguntar-se si té alguna cosa a dir, oh, esclar, i és per dir-ho, precisament, no? És clar que ha de fer ordenances que no ha fet, és clar que sí, però jo penso que fonamentalment té tres grans assignatures pendents, lligades amb aquesta redefinició del nostre imaginari. En primer lloc, un projecte de reconversió de l'espai, parlo de Catalunya, de l'espai català. S'ha de reconvertir completament, és a dir, és un espai que s'ha desacoblat completament, és a dir, per tenir boscos secundaris de pins i d'alzines de rebrot, perquè teníem necessitat de feixines de pi per fer funcionar els forns i teníem necessitat de carbonejar l'alzina de rebrot perquè el carbó era el petroli durant segles i segles fins a arribar a l'adveniment del carbó importat. Va començar sent el carbó galès, el primer que va venir a Catalunya, i després del petroli. Aquest espai, que era una immensa fàbrica d'energia, està abandonat perquè l'energia l'estem traient d'una altra banda. I no hi ha hagut ni un sol projecte de redestinació d'aquest espai, que és tal com voleu que funcioni. Llavors, hi ha hagut algunes caramboles de si era més o menys apreciat estèticament, servia perquè algú a dalt d'un carro passegés i alimentés quatre activitats agroturístiques, anem a suposar. Però en realitat el projecte d'aquest espai no, ja ha existit durant segles, era el productor de l'energia amb què funcionava el país. Això s'ha anat a l'aigua. Bueno, on és el projecte de reconvertir-lo? I sabem fer-ho, perquè també s'ha anat a l'aigua la indústria tèxtil. Jo tota la meva vida, quan era petit, en els llibres em feien dir Catalunya, la Manchester de no sé què. Era, Catalunya funcionava perquè hi havia indústria tèxtil. On és la indústria tèxtil actualment? No hi és. Hem reconvertit l'espai industrial català i, en canvi, ara som una primera potència amb bioenginyeria i indústria farmacèutica, etc etc. I no som la seu de l'Agència Europea del Medicament, per raons que no cal que s'ho expliqui. Bé, per tant, una feina de reconversió. Una altra feina importantíssima, hem de ser capaços de fer una segona aproximació econòmica incorporant en els balanços de país tots els paràmetres que no hi són perquè històricament no eren significatius i per tant tant era qui fossin com que no perquè no afectaven el resultat final dels comptes i en canvi ara sí que ho són. És dir, el que no pot ser és que perquè no es cremi aquest espai que hem dit que no sabem per què serveix, dediquem grans recursos en forma d'avions que es dediquen a tirar aigua quan s'encenen els boscos. Quan s'hi pensen a mi diu, això és una bogeria, perquè esclar, es cremen perquè estan abandonats però no produeixen, i llavors en comptes de destinar uns recursos a la reconversió el dediquem a apagar el foc que es produeix en les ruïnes d'allò que ja no produeix. Hi ha una falta de reflexió importantíssima. Per tant, ens fan falta uns balanços ambientals, territorials i paisatgístics que donguin valor i valoració, o bé que projectin la revalorització de totes aquestes coses que ara valen molt, no costen res, es destrueixen fàcilment. I finalment, un redicionament pressupostari. És a dir, la principal eina de govern que té qualsevol país és el pressupost, no oblidem. Per això es discuteix en els parlaments i per això genera el debat que genera, perquè el pressupost no és senzillament un espai on hi ha uns números, és un espai on hi ha prioritats. El pressupost el que fa és dir quines són les prioritats d'aquest país i per tant d'aquest govern i quins recursos assignem a la consecució d'aquestes prioritats. Per això són tan importants els pressupostos. Quan davant de tot això que estem dient diem ho sentim però no hi ha pressupost, em sublevo i dic, no, això és al revés, no hi ha pressupost perquè no ho sentiu, perquè si ho sentíssim hi hauria pressupost. I jo, per exemple, agafaria el pressupost, m'equivocaria, l'encertaria, però començaria a esborrar segons quines coses i a posar-li segons quines altres, amb els mateixos diners. Per tant, recursos on tenim, els apliquem d'acord amb unes prioritats que no responen a l'imaginari que volem construir. I és sobretot aquest conjunt de coses, amb aquesta idea tan brillant d'ales i arrels, que penso que hauria de ser el nord del nostre pensament, que hem escrit aquest llibre, que hem fet aquestes reflexions i que ens agradaria que tots vosaltres us enroléssiu amb aquesta aventura fantàstica de pensar per fer i per fer el país que volem. De moment només el somiem, jo el voldria construir. Moltes gràcies.
El doctor Folch apel·lava a la lectura del llibre, doncs bé, si volen, quan pugem a dalt hi ha uns quants exemplars del llibre que poden adquirir, que poden comprar avui mateix abans de sortir d'aquest acte. Un acte que claurà ara el senyor Joaquim Coello com a president de la Fundació Carulla, que ha estat l'entitat que ha organitzat aquest cicle de debats. Senyor Coello, com vulgui.
Bueno, després d'aquests parlaments tan brillants, jo crec que el millor que puc fer és ser breu i no dir masses coses, perquè el contrast serà terrible. A veure, voldria dir dues coses, o tres coses vull dir. La primera, per què hem promogut aquest llibre des de la Fundació Carulla? Perquè ens va semblar que era un llibre de valors, valors i valoracions, però sobretot de valors. I una fundació és això, una fundació és una entitat que promou valors. Si no fem això a les fundacions, no fem res. Per tant, estava en l'essència del nostre ADN, del nostre objectiu, del nostre pla, del nostre target, promoure els valors, i aquest llibre ho feia. Per això vam promoure aquest llibre. I per les mateixes raons hem promogut aquests debats, perquè ens ha semblat que el llibre era tan valuós que s'havien de fer debats al voltant d'aquestes idees amb gent que aportés una visió diferent, no? I els debats, com sabeu, han estat primer què és el paisatge, el primer de tots, el segon com s'ha de protegir i gestionar, i el tercer com es transformen els paisatges i les dinàmiques territorials i socioeconòmiques, que és el que hem tingut avui. Jo vull agrair a tots els ponents, els que han passat avui, però també els que han passat a les sessions anteriors, agrair la seva participació. El primer grup va ser Francesc Muñoz, Júlia Schultz i Roser Bernet. El segon grup va ser Josep Donaire, Orion Nelo i Pile Sant Martí, i el tercer avui els que hem tingut aquí, en Jaume Font, la Montserrat Iniesta i en Jordi Puig. I els vull agrair a tots ells, òbviament juntament amb l'Àngel Castanyera, que ha coordinat tota aquesta activitat, i amb els dos autors del llibre, en Ramon i la Josepa, que han permès que això passés. I per últim, una última reflexió. A mi avui em plena de perplexitat la capacitat tecnològica i econòmica del món, mai com ara l'hem tingut, i la impotència de l'home per controlar-se aquesta societat i aquest món. Mai l'home ha estat tan desvalgut davant del món com ara. Tenim un món que podem fer de tot, podem viatjar a altes velocitats, podem donar la volta al món, tenim comunicacions arreu, i cada vegada estem més desvalguts. Ens hem dotat d'uns instruments que uns als altres ens han deixat absolutament desvalguts. Per això crec jo que avui hem de repensar-nos i retrobar els valors, i aquest llibre n'és un bon exemple, perquè com anem, no anem enlloc. I jo crec que si agafo un exemple que tots vostès tenen, si jo els hi pregunto a vostès on anem a Catalunya, suposo que tindran grans quantitats de perplexitat. Què és el que hem de fer i on hem d'anar? Això és un petit exemple, el món va igual, perquè de trons n'hi ha molts. Moltes gràcies.
Bé, abans d'acabar, si em permeten només, senyor Coelho, agrair personalment, i penso que en nom de tots, l'oportunitat que ens ha donat la Fundació Carulla, oportunitat difícil que es produeixi de manera sovintejada en els temps que corren, de poder reflexionar en veu alta sobre un tema que ens acompanyarà a tots tota la vida, que és el paisatge, l'ambient, el territori, el paisatge, i de fer-ho de forma presencial, que sempre requereix en aquest moment, en aquests moments de la tecnologia a distància, de fer-ho de forma presencial, debatent a través d'un diàleg plural com el que hem tingut avui, el que vam tenir el 7 de novembre i el que vam tenir el 24 d'octubre. Per tant, gràcies a tots per la seva assistència, pel seu interès, per la seva participació, i fins una altra ocasió, que esperem que hi sigui. Moltes gràcies.
Què t'ha passat a la mà? Sí.
Estic que veu que jo he de fer conciliació.
Jo me'n vaig també, jo també.
Vinga.